Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Aquest diumenge és la Festa de l'Anxova, la xefla que organitzen des de fa 29 anys els veïns a l'Escala per celebrar que en aquest poble de la Costa Brava són uns mestres en la salaó de l'anxova. A l'Escala ja es pescaven i se salaven anxoves en època dels fenicis, fa molt d'això. Ara encara se salen, però ja no se'n pesquen. Fa 5 anys que totes les anxoves venen del Cantàbric, perquè el nostre Mediterrani només dona seitons escarrancits, i per fer-ne salaós necessita que siguin grossos i grassos. Em consta que els pescadors de l'Escala estan preocupats i molt. Els científics que s'ho estan mirant troben una suma de factors per explicar-ho, tots negatius i tots amb un mateix detonant: l'augment de la temperatura de l'aigua, dit d'una altra manera, el canvi climàtic. Les anxoves mengen zooplàncton, que ha perdut qualitat amb la pujada de les temperatures, i els seitons ja no s'alimenten tan bé com abans. També hi ha més meduses al mar. I de què s'alimenten les meduses? Doncs també de zooplàncton. A més, l'anxova per reproduir-se necessita aigua fresca, res d'onades de calor. Ja ho veieu, temps complicats per la pobra anxova del Mediterrani, i no vull ser jo qui esgarri la festa, i menys la festa de l'anxova. Gaudim de la celebració mentre ens quedin seitons per salar, però no oblidem que el canvi climàtic el tenim aquí a tocar, que els hi diguin els pescadors de l'Escala.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gemma Safontria, ben tornada. Com estem?
Bon dia, bé, bé.
Què ha passat? Va, explica'm al voltant d'una taula aquesta setmana.
Que algú, veient com el seu company de taula degustava un magnífic filet de vedella, deu haver tornat a obrir la porta a un debat alimentari recurrent. És saludable menjar carn vermella?
Ai, tornem amb el mateix.
Sí, en realitat el debat l'ha tornat a encendre un estudi publicat a la revista Annals of Internal Medicine, que vindria a dir que no ens hem de preocupar gens pel consum de carns vermelles i processades, perquè no existeixen prou evidències científiques dels seus riscos per la salut. O sigui, que barra lliure d'entrecots i d'embotits.
No sé si creure-m'ho. És així, això, o no?
Doncs no. Veient com es propagaven les conclusions publicades per aquesta revista, Annals of Internal Medicine, la Societat Espanyola d'Epidemiologia s'ha afanyat a aclarir que les recomanacions de consums reduïts de carn vermella segueixen vigents i que les conclusions publicades a la revista es basaven en estudis vells i, per tant, no són correctes.
Déu-n'hi-do, Conclusió de tot plegat. Jo diria, home, compta amb els estudis, primer de tot, i després compta amb la carn vermella.
Correcte. Ja sé que molts ens agradaria que ens diguessin que la carn vermella s'ha de consumir diàriament, però no, ni molt menys.
No. Va, i de menjar carn, passem a menjar peix.
No sé si coneixes a cap embarassada, Paula.
No.
Hauria de ser una embarassada de fa poc temps. Diguem-ne que es trobi al primer trimestre.
Justament, del primer trimestre no en conec cap, mira.
Doncs, si hi ha algun oient que es trobi en aquest estat de gestació, que sàpiga que consumir peix ajudarà a millorar la capacitat d'atenció dels seus fills.
Oh, i ara em temo que em diràs que hi ha un estudi que ho avala, tot això.
Correcte, un estudi impulsat per l'Institut de Salut Global de Barcelona. S'han estudiat, durant anys, 1.641 parelles mare-fill, i s'ha demostrat, als 8 anys, que els fills de mares que van consumir peix durant els 3 primers mesos d'embaràs tenen una millor capacitat d'atenció.
Oh.
Això per què? Doncs perquè el peix és la principal font d'uns determinats nutrients essencials que participen en la definició de l'estructura i de la funció del cervell del fetus. Ho has entès, més o menys?
Sí, t'he seguit molt bé, sí.
Perquè segur que la teva mare va menjar-ne molt de peix durant el primer trimestre de l'embaràs.
Segur. Va, últim tema.
Un de curiós, que té a veure indirectament amb tot això de l'alimentació i la gastronomia. Avinyonet del Penedès. Hi has estat mai?
Mira, doncs no he tingut el plaer d'estar a Avinyonet.
Doncs precisament jo hi vaig estar ara tot just fa una setmana.
Mira.
Però aquest poble, situat al vell mig del Penedès, s'ha fet famós de cop i volta perquè d'un dia per l'altre s'ha convertit en el poble més ric de Catalunya i en el segon de l'estat espanyol.
Oh, i això per què? A veure...
Perquè el seu alcalde explica que ha sigut per un canvi patrimonial, fent servir aquest concepte ambigu d'un dels seus veïns. I clar, a Avinyonet, un poble de 1.600 habitants, més o menys es coneixen tots. I ja han deduït que aquest il·lustre veí pot ser el senyor Mauricio Botonet, del fundador de la marca Danone.
Ah, Danone, que deu facturar pocs diners, bé, ja ens entenem. Per tant, o sigui, no és que d'un dia per un altre els veïns d'Avinyonet s'hagin fet rics, eh? De fet, em sembla que ells són els primers sorpresos, d'això.
Exacte, de moment no s'han fet rics, només són famosos, com en Ramoneda, el més famós dels caps de sales radiofònics.
Hombre, Ramoneda, famosíssim. Va, què tenim avui?
Ben tornats.
Gràcies, gràcies.
Avui us oferim un parell de gastrònoms. Un el fem a la planxa i l'acompanyem amb patates fregides.
Mm.
L'altre el guisem a foc lent amb bolets de temporada. Us agradarà, ja ho veureu.
Segur.
I per acabar, servim un pastor de xais a la brasa. Ara que ha arribat una mica el fred, us anirà bé aquest menú tan contundent.
Ai, en Ramoneda ens coneix. Mira, tu, això de les patates fregides em sembla que t'ho ha encertat, no?
Sí, sí, vinga. I tant.
Vinga, Ramoneda, vés portant, va, vés portant.
Bon profit. Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia. La resta de dies, tancat per descans del personal.
Salvador García Arbós, molt bona tarda.
Molt i molt bona tarda.
Va, digue'm quin és el teu plat preferit de tots els temps, el que més t'agrada.
No el tinc.
No el tens?
No, perquè tinc ara mateix 100 plats. Ara podria dir quin és el plat que menjaria ara mateix i et diria el plat que m'agradaria ara mateix, però si d'aquí una hora em preguntes què menjaria, probablement te l'hauria canviat. I al vespre te'n diria un altre.
Ja m'has convençut. Torna al restaurant Caníbal amb aquesta veu profunda i cap endins el Salvador García Arbós, escriptor, periodista i savi en aquestes coses del menjar. L'any passat amb el Salvador, segur que ho recordeu bé, vam estar viatjant per tot el món, eh? Vam anar a molts llocs i aquesta temporada el que farem és buscar o fer una recerca que jo diria que no és gens fàcil, però molt agraïda de fer. Perquè, mira, anem tastant coses, eh? Buscarem els 10 plats estel·lars de la gastronomia universal. És a dir, 10 plats deliciosos, que ja sé que potser hi ha coses que no agraden a tothom, eh? Allò que diu en Salvador, sobre gustos no hi ha res escrit, no?
Jo crec que està tot escrit sobre gustos.
Ah, està tot escrit, ara sí que m'ho has fet bé, això. No, però, vull dir, que més o menys plats que solen agradar a molta gent. No sé si tens la llista feta ja.
No, no, però saps què ens ajudaria? Vas a les icones aquestes de...
Dels
emoticones i segur que hi són tots els plats més populars de la gastronomia universal, perquè però aquí hem de triar si baix un extraterrestre, que és el que es diu sempre, que podria estar entre nosaltres. Doncs què és el que decidiria ell, que són els plats, les estupideses més bosses que mengem. Doncs jo crec que és això.
En tot cas, no sé, potser els nostres oients, els clients del restaurant Caníbal, tenen alguna cosa a dir i és per això que us animem a que ens feu arribar aquests plats, elaboracions que inclouríeu en aquesta llista memorable. I, de fet, ja ho hem preguntat una mica a Instagram i han dit paella, escudella, cardolla, hot dogs, pizza, això ho he dit jo, lo de la pizza, tot canelons a l'àvia.
Jo tots els plats que
falàfel.
Hem dit, no només hi estic d'acord, sinó que, a més, tots són traslladables de totes les cultures. I això és sensacional, perquè què dius? Per exemple, els canelons. Molt bé, és un plat farcit.
Mm.
Però baixem el concepte. Els canelons de l'àvia què és? Doncs és una pasta farcida. Doncs, per exemple, ens n'anem...
A Mèxic també, no? Que l'altre dia vaig estar en un mexicà.
Exacte, o fan plats, coses farcides. Plat sorpresa, a Galícia fan farcits... com es diu aquí, a l'Emília Romanya i a la Ligúria fan farcits. A tot arreu hi ha plats farcits i plats sorpresa que menges i hi ha alguna cosa a dins. I a Japó i a la Xina menges i a dins hi trobes alguna cosa per menjar. Tot és mengívol. I sempre hi ha una pasta, fixa't que sempre trobem una pasta...
Farcida de coses. Mm-hmm. Que fa festa. Però
nosaltres tenim els canelons.
Avui em sembla que no va de farcits la cosa. Va, digue'm, quin és el primer plat, allò? Fes-me només el títol, El primer plat, la primera elaboració d'aquests 10 plats estel·lars de la gastronomia universal.
Home, un contorno, una guarnició. La guarnició de guarnicions, les patates rosses. Potato chips, how my mouth just drips. Potato chips, how my mouth just drips. Crunch, crunch, I don't want no lunch.
All I want is potato chips. Patates rosses, que jo li dic patates fregides, deixa'm-ho dir.
Saps per què m'agrada patates rosses?
Per què?
perquè ara he trobat que hi ha gent que fa les patates rosses al forn i, per tant, ja no són fregides.
Sí, és veritat.
I, per tant, ja tenim un punt de... Dius, bueno, esclar, com que estan tan maleïdes, perquè diu, ara se les volen quitar. D'aquí 4 dies, ara, quan hagin tret l'alcohol, el tabac, el cafè, el te...
Ens trauran les patates fregides.
I què farem? Clar, menjar i avorrir-nos amb patates bullides ja està bé. Perquè suposo que tothom en devia quedar fins a la coronilla de menjar patata bullida.
Bé, és bona també, eh?
Sí, és clar. Si es fa ben
no
fet, i per això, perquè es van inventar el puré. I,
per donar-li una certa gràcia.
Per donar-li una certa gràcia. Alguns a l'aixafen i posen un rovell d'ou, i els altres a l'aixafen i ho fan amb oli, i els altres van fent coses, i els altres hi posen una mica de bacallà, i van treure més patata que bacallà i d'allò, etc. Però, esclar, si no fem aquestes coses, tot és molt avorrit. La patata bullida és de naturalesa avorrida.
En contra d'aquesta patata rossa fregida, que ja té una cosa que la diferencia molt de la bullida, que és el cruixent.
És que això és...
Hauria de fer aquell una mica de crec-crec, no? Que sempre va bé.
Sí. Hi ha una dita italiana que diu que si és fregit, encara que sigui una sola de sabata.
Exacte. I li dona un punt.
I és un punt. I tot el fregit passa. I fins i tot les patates fregides dolentes. Bueno, aquest fregit que quedi una mica cruixentet. Ara... una cosa, que l'oli sigui bo, eh? Perquè si quan te la poses t'estàs a punt d'acostar-te-la i en flagres i dius, Verge Santíssima, però què ens han donat?
Ara després ho veurem, això, dels olis. Sí. No sé qui devia ser la primera persona que va tenir aquella gran idea de fregir patates.
Jo crec que la primera persona que va fregir patates és tan anònima com la persona que va inventar la roda.
Mm-hmm.
Això ha de ser així, perquè... Segur que s'ho van inventar a Amèrica quan encara hi havien d'arribar, encara havien d'arribar-hi els descobridors, suposo. Com ja està documentat, vull dir, si parléssim amb en Gastona Curio, segur que ens diria en quina tribu se les va inventar, però no hem pogut parlar amb en Gastona Curio, no sabrem a quina tribu se les van inventar.
Sí, no, ara que deies això, aquí a Europa també tenim molts plats canònics i mítics que inclouen les patates fregides, pensàvem el fish and chip
anglès,
o el frit belga.
Bueno, i una cosa molt més important, qualsevol estic tartar, ja per portar-ho a l'altra cuina, sense amb patates rosses és la clau. I han de ser molt ben fetes i tallades, ja ho sé, tallades a mà, és igual si les talles a màquina, però vull dir que han de ser fregides al moment. Però suposem que han sigut tallades a mà i llargues. Però també, ara n'he tastat algunes que les tallen a quadros.
A quadrets.
O sigui, tu la peles, la talles mm-hmm. en creu, després la tornes a tallar pel mig i la fas clac, clac, clac i queden quadrets. Mm-hmm. Com si tindríem una brunoise una mica més grossa. Són fantàstiques, també, i a més queden molt homogènies. Això va molt bé, però llargretes. I el bistec amb patates d'abans. El que passa és que el bistec amb patates va quedar arraconat perquè el bistec va començar a ser molt dolent, però al començament, quan els bistecs eren bons i potser eren una mica més gruixudets, eren un entrecot, una mitjana bona, també quedaven molt bé.
Mm.
I a la carn, les patates rosses els hi acompanyen la carn.
No són més bones que la carn, no?
Quan la patata rosa
és bona.
I quan ha agafat una mica d'aquella proteïna de la carn, que la carn és aquell que deixen aquella proteïna que han quedat xucades allà humides, aquella patata és sensacional.
Sí, sí. I ara imagino, hi ha plaer més gran que sucar també una patata amb un rovell d'ou, allò fregit. Clar, també tenim el ketchup i altres coses, però...
Ara que has dit això, és que ens hem deixat el d'allò. Jo recordo els dissabtes a casa menjàvem sempre patates rosses i ous ferrats.
Mm.
Escolta'm, és que probablement el gran plat de la història universal amb patates rosses són ous ferrats amb patates rosses. Jo crec que aquest és el plat, patates rosses.
O sigui, estàs modificant la llista ara mateix.
No estic modificant la llista, estic dient les patates rosses, però amb els ous ferrats, fan
clar que sí.
Com en diríem, un superaliment. Eh, que es diu així, ara?
Sí, també li podem dir. Sí, sí. No sé si va molt ple de colesterol, però almenys et fa sentir que tens superpoders després de menjar allò.
Sí, però si hem de deixar el cotxe a casa i hem d'anar tot arreu a peu i hem d'agafar la bicicleta, jo crec que és el menjar que necessitarem per poder pel nou transport que s'està costant.
Calories, vols dir?
Esclar, hem de menjar calories perquè haurem d'anar d'una punta a l'altra de Barcelona en bicicleta. Eliminarem els cotxes. No, el patinet, ni elèctric ni mandangues. El patinet anar arrossegant. Amb què l'alimentem, l'electricitat aquella? Mm. Quina energia fem servir? Nuclear? Quina por? Tothom ha vist Txernòbil.
Sí, sí. Va, tornem a les nostres patates rosses i ara, va, t'explicaré, no sé si em fas moltes a casa o no, per cert. Jo no, ja t'avanço ara que no soc...
Em faig en tant per practicar.
Per practicar. Bé, no és fàcil, fer patates rosses. Ara sabrem, no sé, tots els secrets, podem dir-ho així, va. I wanna tell you about a poop-a-doo. You know I és veritat, que la gent jo crec que ens atrevim poc a fer patates rosses a casa, patates fregides a casa, però ara tenim aquí la Gemma Safont. Gemma, què tal? Safont Tria, perdó.
Bon dia.
Què tal? Bon dia. I és veritat que fins i tot els restaurants, que mira que s'hi dediquen, això de fer les coses bé, costa trobar unes bones patates fregides o rosses cruixents i tendres. No sé com es fan.
Qui les fa molt bones, les hem tastat als seus restaurants a l'Alquímia i al costat, és el xef, en Jordi Vilà. Li hem preguntat a ell com les fa i d'entrada us direm que utilitza dues varietats de patata que són diferents.
Jo faig servir una patata, la Mona Lisa, una patata nova, amb més contingut del midó, que això vol dir més sucres, però també vol dir que quan es fregeix es torra més. A mi m'agrada tallar-les malament i regularment. El que fem primer és un putxat de la patata. Quan diem putxar vol dir una temperatura d'uns 150 graus. Després d'aquest primer pas, traiem la patata i la deixem que s'enfredi. I en acabat, després posem a l'oli a 180 i li donem el punt de torrat. A mi el que m'agrada és que jo agafo, a 180 poso el 80% de la quantitat de patates que menjaré, deixo que agafi el punt torrat i quan ja està quasi per sortir, tiro el 20% restant, de manera que aquesta s'escalfa bé i queda tendra tota ella. I aquí tenim aquesta combinació.
Anava a dir quina complicació, no? Vull dir, hem de medir temperatures... No sé, això a casa...
Jo crec que aquesta és la gràcia dels restaurants.
Clar,
o sigui, sí. Això a casa no t'has de complicar la vida.
Sí. Demana coses de que no fas a casa.
És que als restaurants has de demanar coses que no fas a casa. Hi ha molta gent... Per què no demana patates rosses al restaurant perquè se'ls fa a casa? I a vegades per què no demana marides al restaurant perquè se la fa a casa? Restaurants han de fer triple salt mortal o no hi anem.
I això, si algú passa per Barcelona, que vagi al costat, que les tasti, boníssimes. I em sembla que una mica és el que diu el nostre científic de referència a la cuina, que és el Harold McGee, no? No va tan desencaminat.
Doncs exactament segueix els mateixos passos que el que explica aquest escriptor gastronòmic a La cocina i los alimentos, l'enciclopèdia de referència. Ell parla de coure les patates fregides en dues, però també fins i tot en tres tongades. I el que és molt important, és un pas que no podem deixar de fer, és deixar-les en remull durant mitja hora, un cop tallades, abans de fregir-les.
Ah, sí, mira, això ho vaig...
Tallades?
Sí, ja tallades en remull. Vaig veure que ho feia el Marc Ribas, el Cuines. Sabeu, el programa dels migdies de TV3?
No l'he vist mai.
doncs tu t'ho perds. Doncs les deixava en remull i deia que era el secret del seu restaurant. Val, o sigui, ja tenim una primera cocció, que és Mona Lisa, i després,
m'ha explicat que ell, el Jordi Vilà, feia servir dues varietats de patata. Una era la Mona Lisa i l'altra varietat que utilitza és una patata que té menys qualitat a nivell organolèptic, però que, en canvi, és perfecta si volem fregir-la i que no es cremi.
El que s'aconsegueix és que la patata agria, el tenir menys el midó, no té tants sucres i no es torra. Llavors la podem fregir a 180 durant molta estona, de manera que tenim un cruixent total. Llavors el que fem és tallar-la molt, molt fina, aquesta, com si fos quasi una patata xip, com tires de patata, i la deixem totalment fregida. I el que fem aleshores és barrejar les dues patates. Per rematar-ho, ens agrada acabar-ho d'amanir amb rovell d'ou a mòdul de salsa i una mica de farigola i una mica de pebre d'espelet, lògicament amb el seu punt de sal.
Ja està, ja ho tenim tot.
Ho trobo una cosa genial i sensacional.
A més a més, això que dèiem del rovell d'ou...
Però per què m'agrada? Perquè li ha donat la volta, ha anat al concepte bàsic, perquè quan fem un ou ferrat, bàsicament guardem el rovell, ens interessa el rovell,
sí.
Doncs què fa?
Sí, sí.
T'hi poso el rovell com Déu mana. És que... Però això ho has de menjar en un restaurant. Tu a casa no et pots complicar tant la vida.
Ja.
Volia dir una cosa... que no toca.
Sí.
El rovell d'ou, jo el menjava, en lloc de fer un puré, xafava les patates, i el rovell d'ou, i el posava les patates bullides i eren menys avorrides.
Home, i tant. Pues mira, el Jordi Vilà t'ha agafat la idea, però amb les rosses.
M'ho feia la mama.
Sí, sí.
Jo no sé què en penseu vosaltres, però hi ha molta gent que sosté la teoria que les patates fregides són la prova del nou d'un restaurant.
Podria ser-ho, no? Bueno, això de la prova del nou ho dius molt, tu, Salvador,
sí, però
quan
esclar,
vas a un restaurant.
Sí, a veure, és que hi ha diverses proves del nou. En guarnició hi ha la prova del nou de les patates rosses, però després hi ha el punt de cocció de la carn, que no li hagis de demanar perdó, i vostè no em diu com l'he de fer la carn. Jo li dono la carn tal com l'hem de portar, i n'hem parlat alguna vegada.
Sí, el punt del xef.
És el punt del xef, perquè ell sap com està aquella carn en aquell moment. Però també hi ha a les postres, com és la crema o com és un gelat de vainilla.
Una croqueta.
Hi ha moltes proves del nou. I amb patates rosses, Déu-n'hi-do. Però la truita a la francesa trobo que és més bona amb pa amb tomata, però crec que ara no toca.
Li hem preguntat aquesta mateixa qüestió al Jordi Vilà i això és el que ens ha explicat.
És una d'aquelles coses que et marquen molt el que succeeix a un restaurant. I més a dia d'avui, que moltes vegades es fan servir patates congelades, etc. Nosaltres les patates en cap moment entra per la nevera. Nosaltres la patata sempre l'elaborem, la posem amb aigua, això sí. A més, nosaltres fregim amb oli d'oliva sempre.
Oli d'oliva sempre, eh?
Sagradíssim.
I si no sé, tens allà una ampolleta de girassol...
Doncs les fas bullides i hi poses un rovell d'ou.
Val. I jo aquí em sembla que deu fregir també amb oli d'oliva perquè me la conec, és la Maria Nicolau, no?, del Ferrer de Tall.
De fet, estem acostumats a sentir-la aquí al restaurant Caníbal un cop al mes i avui la sentirem per partida doble perquè li hem demanat a la Maria que ens expliqui per què és tan difícil trobar unes patates fregides bones, però bones de debò. Què tenen les patates que fan que ens agradin tant i per què ens proporciona tant de plaer un aliment tan senzill com és una patata fregida? I per què creu ella que sovint, tot i ser un acompanyament, es valoren molt més que no pas el plat que acompanyen? Escolteu-la, que no té pèrdua.
Me les hem pescat per donar resposta a tot plegat amb un sol concepte. La vagància. M'encanta el concepte de la vagància. Hi ha desenes d'estudis i de teories que suporten la hipòtesi que l'experiència de tots ja corrobora que les patates fregides ens agraden. Pels aromes que es desprenen de la cocció, per l'oli a gust, pel poder saciant de l'aroma del greix, per l'activació de l'hipotàlam, per la sal... Tot plegat és complicat. Però el cert és que els humans i el nostre cervell reptilià som ganduls i deixats, vagos per naturalesa, per pura supervivència. El nostre cervell està contínuament valorant si qualsevol esforç valdrà la pena, és a dir, les calories invertides. Abans que invertir 10 calories d'esforç en mastegar enciam per treure'n 4, em convé més invertir-ne 20 en cruspir patates fregides i treure'n 500. Abans que invertir tot un matí en rentar, pelar, tallar, prefregir a 120 graus, reservar i tornar a fregir a foc fort un grapat de patates fresques per salpebrar-les i menjar-me-les vibrants i saboroses, tallaré un salmó marinat a rectangles, el marcaré amb un bufador i posaré teriyaki i sèsam, ho tallaré i alça. La vagància sempre és ella, us ho havia dit. En qualsevol cas, la meva recomanació serà sempre la mateixa. Pel que fa a varietats, la millor patata, amb diferència, és la del Papiol. Pregunteu-ho, si no, a Sant Google o als vostres pares.
Ai, la Maria. La vagància, estem d'acord, no?
La vagància.
La vagància fa molt. Mira, abans fas un tataki, com diu la Maria, de salmó, amb salsa teriyaki, que no et fots a fer unes patates fregides.
Bueno, és el problema, esclar.
La vagància a casa i als restaurants, sí, sí. Fins i tot em sembla, Gemma, que hem trobat una cançó que parla d'això, que parlem avui, de les patates fregides, no?
Va. Que hi va perfecte.
Ni aixutes ni humides són bones, les bones patates fregides. Rosses per fora i per dins, flonges com el pa calent, satisfan el paladar més exigent. Un pot menjar-se-les soles, però acompanyen molt bé els plats de carn més diversos, quan ens convé. Ni eixutes ni humides són bones, les bones patates fregides.
Tot i soler, eh? I ja ho diu, eh? Ni eixutes, és a dir, una cosa, ni massa humides.
Ni eixutes, ni massa humides, ni massa salades.
Exacte. Ui, massa salades.
Ai, t'hem portat una cosa. No podíem fer-ho d'una altra manera.
Verge Santa.
Què és?
Expliquem-ho.
Ho dic?
Sí, sí.
Ho dic tot? Sense amagar res, no?
Sense amagar la M.
Són patates fregides petites, valor energètic 968 kilojoules, 231 kilocalories, fet per una empresa dels Estats Units que es diu McDonald's.
Ah, hombre.
Però te les hem anat a buscar, acabades de fer,
crema ni tones.
Quan són acabades de fer, home, a la primera menjada dius caram, però a la segona dius són molt i molt salades, fan olor de fritanga, però han fet trampa perquè fan servir olis d'aquests, que segurament deu haver palma, algun d'aquests se solidifiquen ràpid i no et queden els dits molt...
No et queden molt oliosos,
però en canvi fan un olor que no marxa.
Que t'acompanya tot el dia.
Però, ostres, són tremendes, deuen fer venir... Som tan punyeteros que el que deuen fer és congelar-les. Les deuen congelar. Segurament les fan a 120 graus, o 150, les passen per abatidor, són horroroses. Les fan a 120 graus, les passen per abatidor, les congelen, i després, quan les tornen a regenerar, les posen a 180 graus i les fregeixen, vull dir que segueixen el... I per això quan surten semblen sensacionals, però ho trobo...
Com clar. Diem moltes vegades en aquest programa, això és un nyap com una catedral.
Sí.
És a dir, aquestes no estan a la
el
nostra
defecte,
llista.
Aquestes tenen dos problemes elementals. Un és la sal, que és el pitjor, i l'altre és que, com que han fet servir un oli molt ordinari, hi posen la sal. Però si fa servir un oli bo, l'oli d'oliva, si amb oli d'oliva no cal afegir sal a les patates rosses. Perquè vas amb els xorreros i t'hi diuen, no hi ha sal. I tu les menges i dius que són sensacionals, són boníssimes. Són boníssimes i aquesta és la gràcia.
Mira, ja ho sabeu. Gràcies, Gemma, per tot el que ens has explicat. Per les patates del McDonald's no, eh? Però bé, li perdonem.
Fins ara.
No sé, Salvador, si podríem incloure en aquest llistat de plats estel·lars les chips. Que, clar, déu-n'hi-do, les mengem allò amb ànsia i alevosia. Hi ha un anunci que diu que quan comences ja no pots parar.
És que és un problema. I, de fet, quan pensava en les patates rosses aquestes fregides amb oli d'oliva, pensava precisament en les patates de xorrero, les que tu en dius, les chips. Però, esclar, les chips són el punt de partida de tot un nou concepte. Chips de qualsevol tubercle. Chips de moltes i moltes coses. Tots els tubercles ens estan arribant en chips de pastanaga, de iuca...
I tant, sí, és veritat.
De remolatge, de, com es diu això altre, que de fet també se'n fan patates rosses, de batates rosses. De fet, ja saps que de fet de la patata n'hauríem de dir papa i del moniato n'hauríem de dir batata. I per confusió, un li vam dir batata.
No ho sabia.
Doncs ara ja ho sabem. I doncs això, que també es poden fer patates rosses, però també se'n fan chips. I el chips és tot, un altre món.
A més,
en els pica-piques i en els còctels i així, sempre trobes chips... T'hi has fixat i més queden molt macos, perquè uns són liles, altres són taronges, altres són grocs, els altres són blancs, i són simpàtics. I a més, alguns t'hi posen una mica de pols de wasabi, d'altres una pols de curri, l'altre una pols de no sé què, etc. I ja comencen a fer aquestes variacions. Doncs aquestes variacions, com diríem, interminables de la història de la humanitat, que passen per creativitat, però el que és realment creatiu va passar fa uns quants segles, quan algú es va inventar les patates rosses, i en el moment que algú es va inventar les chips. És aquest un moment creatiu. No posar-hi wasabi, eh? Ho dic pels que es pensen que són creatius quan te la porten en wasabi o pebre de...
Ui, hi ha moltes varietats de patates chips envasades industrials.
Déu meu.
Fins i tot aquí al Nyap Otomnem tastat de sabor còctel de gambes. Que, bé, no tenien massa sabor a còctel de gambes, però això existeix i fórmules molt estranyes si vas al Japó, mare de Déu, o no cal anar tan lluny, eh?
Sí
que és veritat
rojos,
que això s'ho mira molt, eh? La indústria, no? Combina aquelles quantitats exactes, no?, de sal i greix per crear com aquest efecte boca, estudien el cruixent, el punt del cruixent.
És
increïble. I no sé, clar, exacte allò que dèiem, que deia la Maria de la mandra o la vagància, doncs per combatre que no faràs unes bones patates roses, igual, et compres una bosseta de chips i ja ho tindríem.
Te les compres baixa amb sal con aceite d'oliva, que és el que sol posar a la
tiqueta. I fins i tot un famós chef es va inventar una truita de patates amb patates chips.
És veritat, bueno, el més famós...
Sí, el més famós de tots, sí.
El més famós que ha passat per aquest programa, com a mínim.
Un tal Ferran Adrià. Salvador, no sé, alguna cosa més que ens haguem deixat de les patates rosses? Algun argument de més per donar-li aquest primer lloc en aquesta llista?
Els hem dit quasi tots. És que m'agrada... Tots els arguments que hem dit, perquè és que hem vingut amb la mandra, amb la tècnica. No podem pas demanar res més. El que hauríem de dir és allò, que ja trobo que queda tan suat. Feu patates rosses a casa, escolta'm. Si no les podeu fer a casa, aneu a un restaurant que us els afagin.
Exacte.
Jo ja entenc que si no podeu fer-ho a casa, aneu a un restaurant. Però si aneu a un restaurant a menjar patates rosses i us porten patates rosses que siguin fetes a mà, fregides amb oli d'oliva, que no t'hagin de posar sal, i sapigueu això, que són molt i molt bones. A casa també, però ja sabem que la gent li fa cosa fer patates rosses perquè és un gran risc. Perquè moltes vegades no justes, a casa no ajustes la temperatura i què fas? Què els hi fas a les pobres, les desgràcies?
Sí.
Doncs abans de desgraciar unes patates rosses a casa, per molta il·lusió que siguin casolanes, aneu a un restaurant que us la facin.
Exacte. Va, ara anirem a menjar tu i jo una mica. Gràcies, Salvador, i re, continuarem a la recerca d'aquests nou plats que ens falten, eh? Estel·lars de la gastronomia universal. Un plaer, com sempre.
Un plaer.
Adéu.
un restaurant caníbal a Berlín. Ens podeu seguir a Twitter i a Instagram amb l'usuari @caníbalberlín. També ens trobeu a Spotify i a TripAdvisor. No ens busqueu, que encara no hi sortim. La Magdalena de Proust.
Doncs la meva Magdalena de Proust és...
Santi Villas, periodista. Reivindica un plat carnívor en desús.
El cap de corder que feia la meva àvia, que eren caps de veritat de corder partits per la meitat, al forn, que estava el morro, diguéssim, li quedava una mica de pèl a la boca, diguéssim, a la part de la boca, et menjaves la galta, hi havia la llengua, i menjaven caps de corder amb patates al forn, boníssim era, boníssim. I això ja no ho he pogut menjar mai més, perquè clar, això no ho fa ningú ja. La gent, jo, per exemple, el cervell no me'l menjava, la gent es menjava el cervell i els ulls, jo això no he arribat a aquest punt. Però la llengua, la galta, la pell torrada del cap, el trosset de pèl que quedava com, que no era pèl, que era com si fos un callo, una mica com els callos a la barbeta, era boníssim allò, i mai més, jo no he pogut menjar mai més, i mira que ho penso moltes vegades, però no, la gent fa, es verifica.
Alícia al Mercat de les Meravelles.
I ens quedaríem eternament escoltant aquesta magnífica cançó que dona pas a Toni Massanés i la seva fundació Alícia. Inaugurem mes d'octubre, Toni. No sé si això canvia molt les coses o no. Sempre que inaugurem mes, bueno, no sé, sembla, no?, que el calendari hagi de fer un volt, però bé, entre setembre i octubre tampoc hi ha tanta diferència, eh?
No.
Ben tornat i ben assegut. L'altre dia em deies, per cert, que estaves una mica cansat de que tothom li agradés el mateix.
Sí.
A tots els catalans els agraden els bolets.
Jo crec que precisament perquè tothom cada cop li agrada el mateix, que jo trobo que falta una mica de... O sigui, que hauríem de tenir una mica més de criteri propi, no? Intentant gaudir de tot. Doncs ara segurament als catalans ens agraden molt més els bolets que abans.
Mm-hmm.
I fins i tot et diria que ens agraden més els bolets que toca més que ens agradin. O sigui, que
abans... també hi havia bolets de moda.
Sí, jo crec que sí. O bolets de prestigi, o bolets de tendència, etc. No? Per exemple, un dels bolets que ara és temporada, que l'altre dia em vaig menjar, que és l'ou de Reig, eh? Per molts, considerat el millor bolet que hi ha, etc. Llavors te'n vas amb una altra cultura i ja no ho és. Eh?
Sí.
És veritat que en el cas de l'ou de Reig deien que ja menjaven els cèsars i totes aquestes coses, i que, per tant, fins i tot diuen si van enverinar el Claudi fent-li creure que no ho darreig una altra...
La manita cesària, no?
Sí, en lloc d'un altre bolet que era un altre tipus de manita, diguéssim, verinós, etc. Però és veritat que, per exemple, és un bolet que està molt bé, a mi m'agraden tots els bolets, però per mi no és el més preferit.
No és el més bo.
I en canvi, el rovelló que ara està...
Això
molt denostat,
dir, no?
Ai, ara que t'agraden els rovellons, és que fa com... Doncs a mi m'agraden molt els rovellons. Que no tenen molt gust, no, però és que hi ha moltíssimes coses que no ens mengem pel gust. Les angules, que valen un dineral, no en tenen de gust.
Mm-hmm.
Els nius de golondrina, que els xinos van bojos i paguen un dineral, no en tenen zero de gust. El filet és el part de la vedella que té menys gust i, en canvi, és el més pagat. O sigui, hi ha moltes coses que ens mengem per moltes altres coses que no el gust en el sentit estricte.
Essencialment, eh?
Per textura, per etcètera. En el cas dels bolets passa molt. Per exemple, un dels bolets molt valorats, que a mi també m'agrada molt, també que és d'aquesta temporada, que és la llanega, la llanega negra, sobretot. Hi ha llanega blanca, llanega negra, però en el cas de llanega negra, que en moltes zones, ara comença, la llanega arribarà d'aquí una mica, d'aquí uns quants dies. Hi haurà la florida, diguéssim, important, si tot va bé, però la llanega negra, una de les coses que té és que, com que té una mena de moc que la recobreix, diguéssim, quan la culls, que en realitat és el que fa que no estiguin mai, que no hi hagi mai cucs, perquè fa que les mosques no hi puguin posar els ous. Mira, és igual, ara farem una classe de micologia. Bé, doncs aquesta llanega que té aquest moc es posa en els guisats, o sigui, no?, amb tota la llanega, i afegeix una textura, una caramelitat...
Com un texturitzant,
exacte,
sí.
Absolutament natural, que ens encanta, diguéssim, no? I també té aroma, i també té... Però no és, per exemple, el cep és un bolet que té molt gust.
Sí, i molt valorat. Aquest també entraria dins del grup, no? Dels...
Absolutament valorat ara, a mi m'agrada molt, té molt gust, molt, o sigui, es nota quan ja sap, però també és veritat que fa no massa temps... que en el cas nostre ens el mengem. Això ens ho van ensenyar els francesos a valorar. Mm. També els italians, el funghi porcini.
També el mengem cru.
També el mengem cru.
Però...
També, no, hi ha molta gent que li agrada molt i ja està bé. Igual que l'ou de Reig també es menja molt en garbatxo i d'altres bolets. A mi normalment, per exemple, l'ou de Reig m'agrada més saltejat perquè també té un punt de cremositat que jo crec que és més greu. Mm-hmm. Però a la moda, tothom et diria no hi ha res com menjar-se el cru amb una mica de sal, pebre i un raig de llimona i oli. Fantàstic. O sigui, per això, no? Per això hi ha gustos, per això hi ha colors i per això hi ha bolets.
I per això no a tothom li agrada el mateix.
Exacte.
Que és això que t'agrada tant a tu.
I això és fantàstic. Jo crec que això enriqueix la gastronomia. A veure, insisteixo, el que no es pot ser és repel·lent. Mm. Si vas a casa intenta dels altres menjar-te. Que abans, sí.
Tot això... és bo i tot agrada.
Exacte. Ara, deien. Llavors tingues criteri. Està molt bé. Jo crec que tenim criteri.
Al País Valencià ara pensava que tenim una zona, que és els ports, on, per cert, molts rovellons... Sí. Però, clar, no som una societat tan micòfila com els catalans. Jo no sé d'on ve aquesta herència. Teníem aquell programa de televisió, mític, mare de Déu.
Que n'hi deien caçadors de bolets.
Caçadors.
Dir, caçador vol dir perquè, com sempre, els de Girona manen molt, perquè, en realitat, en moltes zones, jo sóc d'una zona especialment boletaire, com és el Berguedà, però bé, n'hi ha a tot arreu, també als ports, etcètera, hi ha d'altres llocs on sempre s'han collit molts bolets. Ara es collen a tot arreu una temporada o l'altra, però diuen caçadors de bolets, és dir, anar a caçar bolets. Mm-hmm. Nosaltres ens fa somriure això d'anar a caçar bolets, Nosaltres anem a...
Somriure per dir alguna cosa, per no dir riure, no?
Nosaltres anem a buscar, que jo crec que és una cosa com molt més realista, perquè no sempre en trobes, tampoc, no? Perquè n'hi ha que els van acollir, que aquests són molt més optimistes que nosaltres, o plegar bolets, no?
Collir pressuposa que algú l'ha plantat gairebé, no?
Sí. Diguéssim. Però bé, nosaltres els anem a buscar i és veritat... que això que deies un antropòleg que es diu Josep Maria Fericla va fer un llibre fa molt temps que es deia El bolet i la gènesi de les cultures, on explicava una teoria de per què hi havia pobles o cultures o grups de gent micòfils i micòfags, no? I ells associaven molts pobles micòfils a els que tenien la manita muscària, que és una un bolet al·lucinogen, que no prengueu perquè ho passareu malament, perquè costa molt de digerir, és igual. No,
amanita muscària.
Sí, que és la dels fullets, és la dels vermell amb pics blancs.
Sí.
No emprenyeu, és verinosa, és tòxica, però és veritat que en uns certs processos de totes aquestes coses provocava al·lucinacions i sembla que en les cultures ancestrals, no? Precisament on hi ha fullets, on hi ha aquests habitants del bosc, etcètera, etcètera, no? Segurament és perquè estaven generats per un consum, diguéssim, ritual, no? D'aquesta muscària. I ell diu, poder... per almenys en algunes cultures, segurament et diria que ho dic molt ràpid i no, evidentment no explicaré un llibre en 5 minuts, però aquesta micofília va associada a bones... No,
bones experiències.
A bones experiències ancestrals, que insisteixo, en el cas del muscari aneu en compte, perquè si no les podeu tenir de molt dolentes. I sobretot, deixem recordar, ara que està de moda tot el món el foraging, el anar a buscar les coses silvestres, herbes, fruites o bolets al bosc, mai us mengeu un bolet que no reconegueu absolutament. Mai colliu un bolet. No es cullen, es deixen, no es toquen. Si no sabeu exactament, no que no és verinós, no, que és comestible i no en teniu cap dubte.
Preneu nota, per aquells que cacen bolets, que van a recollir bolets, o fins i tot els que els cullen, els bolets, això que sempre diem de respectar el bosc, i alerta, vull dir, parlem d'una cosa que pot ser perillosa, vull dir, no està de mal recordar-ho, quan l'identifiquem, el collim, el cacem o l'agafem, i si no, el deixem al bosc, que és d'on pertany,
Sí, claríssim, perquè que recordem que cada any acostuma a haver alguna, per sort
tant,
molt poques, perquè cultures, intoxicació per amanita phalloides, etcètera, etcètera, per tant, que no, el que hem dit, amb aquestes coses, amb les coses de menjar no s'hi juga.
I sempre toca, Toni, perquè sé que la Fundació Alicia això us ho mireu molt, que sempre et pregunto pel valor nutricional o l'aspecte nutricional dels bolets. És aigua.
Pràcticament, i fibra.
Pràcticament.
Sí, fibra, per tant, que no digerim. I llavors, vitamines i minerals, bàsicament, eh? Trobem unes traces de proteïnes, trobem una mica de... alguna traça, però tan petita, absolutament, pràcticament, res de greix. Per tant, si volem menjar coses que no ens aportin calories, etc, els bolets, fantàstic, eh? És veritat, també, diguéssim, que tampoc... de bolets els hem de menjar frescos i n'hem de menjar, diguéssim, amb quantitats que no siguin mai excessives, eh? Perquè, mm-hmm. perquè no són fàcils, sobretot segons quines varietats, de ser digerits, eh? Mm-hmm. El bolet, diguéssim, és la manera que té el fong de reproduir-se, eh? Surt, diguéssim, per llançar les espores, però en realitat és un cos que, sobretot, fibra, sobretot llenya, per dir-ho d'alguna manera. Mm. Ara, com que té aquests aromes diferencials, aquestes textures de les que hem dit, aquestes diferents característiques, i ara, a més, ens agraden que els aliments no alimentin, no, abans haguéssim dit que no era un bon aliment. Ara, en canvi, diem que és un bon aliment.
Exacte.
Perquè anem sobrats de calories.
Calories doncs, poques, juga a favor del bolet.
Exacte, és ple, o sigui, aquesta idea, no, aroma, gust, textura diferencial... no associat a increment calòric, per tant, mm-hmm. fantàstic.
Del receptari hem dit abans aquesta cosa dels crus o dels saltejats, mm-hmm. jo ara recordo aquells plats que difícil d'oblidar, eh? A Sant Sebastià, de fet, mira, fa un parell d'anys, mm-hmm. només un plat amb bolets saltejats i al mig un rovell d'ou.
Sí.
I prou. Sí. Difícilment se m'oblidarà. L'ou combina té molt bé, eh, amb el bolet.
Clar, té l'explicació. Mm. O sigui, he dit abans que pràcticament no té greix, i per tant, i també que té aromes, no?
Sí.
Doncs els greixos són suports d'aromes molt bons, eh? Aquí tenim un bolet que ja en parlarem més endavant perquè encara no arriba, que arriba perquè hi ha bolets tot l'any, tot i que a la tardor, tenim ara els que n'hi ha més, eh? Mm-hmm. Els que es veuen més, els que és més divertit d'anar a buscar i que hi ha més varietat, però a l'hivern ens arriba un altre bolet que no n'hem parlat a vegades, en tornem a parlar, que no acaba de sortir, per tant necessita ja tirar molt aroma, no? que aquesta, per reproduir-se no acaba de sortir de terra, però que és molt aromàtic, que és la tòfona, no? Mm-hmm. Doncs la tòfona,
sí, sí.
També lliga molt...
Un bolet subterrani.
Clar, també lliga molt amb l'ou. Per què? Perquè l'ou és aquesta base greixosa, amb una mica de temperatura, que ens permet transportar aquests aromes i, per tant, ens potencia d'alguna manera, no?, els bolets. Per tant, una de les bones maneres de menjar bolets, sobretot segons quins tipus, si el vas menjar al País Basc, durien ser moixerons, o el que ells diuen perrets xicos.
Sí, i de fet hi havia tres o quatre tipus diferents, però com ja t'he dit, de micòfila, jo en tinc poc, és a dir, que no em facis dir quins eren, eh? Segurament tu els haguessis identificat.
Que aquest, sobretot, tot que hi ha moixerons de tardor, per tant, sobretot floreixen a la primavera, però és igual, també ens lligaria bé amb alguns dels bolets que són ara de tardor. Recordem que ara el que trobarem, sobretot, és rovellons,
sí,
molt bons a la llauna, anyells julliverts, saltejats, també fregits a qualsevol guisat, de carn o de peix, o combinats amb verdures, també les llenegues, ja n'hem parlat, molt bones aportant amb aquest suquet, per tant, normalment guisades, tot i que, escolta, si t'agraden també només saltejades, te'ls pots menjar. Tenim camagrocs, els camagrocs tenen molt gust, no tenen, en canvi, no són carnosos, tiren a fibrosos, però donen molt gust, per tant, són molt bons combinats amb pasta, per exemple, no? Mm-hmm. Uns espaguetis saltejats amb un punt d'all i camagrocs tenen molta gràcia, un punt de bitxo, si voleu, una mica de pebre. També una mica més tard arribaran, tot i que estiguin fredolics, els que aguanten més bé el fred, mm-hmm. fredolics. Els fredolics són molt bons, doncs, amb truita, amb patates xafades, amb sopa, fins i tot, fer una sopa, com una sopa de pa, però amb fredolics, queda molt bona.
Hi ha arrossos amb bolets, eh? Molts.
Clar. Perquè també un cop més estem
sí.
jugant amb la idea aquesta que li donen l'aroma, el gust, etc. I qualsevol d'aquests bolets o qualsevol barreja d'aquesta de bolets ens faran un arròs boníssim amb peix, amb carn, amb una mica de costella o botifarra, o, si voleu, un arròs vegà, diguéssim, que encara que els bolets no siguin estrictament del regne vegetal, són del regne fungi, però és igual. Compta com a planta, compta com a verdura, i per tant compta com a plat vegà.
Ai, i la panxa que ja em comença, no precisament pensant pels vegans, sinó per tot el que has dit, que comença a fer soroll. Per cert, congelen bé els bolets?
Depèn
perquè aigua més aigua, no sé jo.
Depèn de quins.
O potser saltejats abans, mig cuits, diguéssim.
Exacte. N'hi ha que és millor. Per exemple, és fàcil congelar directament ceps, tot i que després sí que deixen molta aigua, però el cep com que és molt esponja, diguéssim, després ja et queda bé. Per tant, el pots congelar sense saltejar, si vols, sense tal com el trobis una mica netejat de terra. També congelen prou bé les llenegues, però en canvi el rovelló, per exemple, diria que no congela bé. Si el vols congelar, abans salteja'l. Salteja'l. Abans d'algú et diria escaldar-lo, jo crec que saltejant perquè hagi perdut l'aigua, llavors el pots congelar evitant oxidacions i totes aquestes coses. Sí, jo és el que diria que fes. El cama groc, que té moltíssima aigua, també primer, més que res, fins i tot per volum, primer salteja'l i després, que traurà molta aigua, fins i tot la pots llençar, si vols, i després el congeles.
I fins i tot hi ha gent que el seca.
Sí, n'hi ha que són molt més fàcils, per exemple, el cama groc és molt fàcil de secar, el deixes a sobre d'un paper de diari, si vols, a sol i serena, bueno, allò, una mica airejats perquè no agafin fongs, que aquests no serien bons, però abans llavors es guardaven en un pot i es guardaven durant tot l'any, etc.
Vinga, va, anem a fer la compra. Això que dèiem que comença més, però tampoc no sé si canvia molt la cosa a nivell d'hort,
Clar, saps què passa? Que és que no hi ha... O sigui, cada dia canvia una mica. I clar, depenent de si ha plogut més o menys, si ha començat a glaçar o no, que estem parlant de muntanya i tal, doncs hi ha coses que comencen a desaparèixer, que et comencen a no ser-hi, i també te n'arriben d'altres. Això, per exemple, per tant, com que estem encara acabant algunes coses d'aquesta transició de l'estiu cap a l'hivern, diguéssim, que és la tardor, encara tenim les últimes figues, encara les mongetes verdes són bones, encara tenim albergínies, pebrots, tomàquets en zones que no faci fred, patates, ens arriben moniatos.
Moniato hi arriba, no?
Clar, sí. Que té tela, en parlarem algun dia més, però jo crec que és d'aquestes coses tan tradicionals que ara també s'han posat...
També de moda.
Mica superaliment, una mica.
És veritat, que fem xips de moniato.
Sí, coses d'aquestes. Està bé.
Només has de passejar una estona per Instagram i veure els escalls.
Que hi ha una cosa, és evident que tots els... Ho hem dit moltes vegades, o no n'hi ha, o són tots de superaliments els aliments, no? Nosaltres som verins.
Sí.
Però si vols, si t'agraden aquestes coses, doncs estaria bé que agafessis com a superaliment preferit, diguéssim, o tendència, aquells que són de proximitat. No vol dir que els altres no te'ls puguis menjar, però sí que vol dir que no te'ls pots menjar tan sovint, perquè si no, no acabarem de gestionar bé, no? També tenim això, porros, també tenim cebes, ja ho sabem, que l'hem collit fa un temps, però que s'aguanta molt bé. També tenim api, bledes, comencem a tenir cols, que en tindrem durant tot l'hivern. De fet, això aguantarà, encara com més fred farà, més bona serà, perquè ja ho explicarem. Tenim pastanaga, encara tenim enciam, tenim raves, i després de fruita tenim pomes i peres que ja hem collit a l'estiu, però que se'ns aguantaran molt perquè ho fan molt bé. Potser ens queda algun meló i els cítrics estan arribant els cítrics. No?
Fantàstic. I el mar, alguna cosa a destacar?
I el mar, en principi hem de tenir moll, sípia, llobarros. L'altre dia vaig menjar un llobarro excel·lent a Cala Liguer. Excel·lent.
Tal com ho dius, devia tenir poca cosa.
Sí, amb una mica de samfaina, veus, que és bona època, ara, perquè encara per la samfaina, però era només passat, diguéssim, per la pell ben planxat, que no estava ni cru. Saps allò que arribes quan arribes a la pell, diguéssim, et queda aquest tros que no pots mastegar perquè ens hem passat de cru, o al revés, el que ens passàvem, ens hem passat durant decennis de massa cuit, sucós, al punt, amb aquell punt vermellat just al mig, però només just al mig, fantàstic. Però també hi ha calamar, també hi ha tallarines, ostres, que els bivalps, els mol·luscs conreuats, com les ostres que es fan al delta, són de les bèsties marines, per dir-ho d'alguna manera, més sostenibles que hi ha, recordem-ho. També els mol·luscs, però ara no és època, Rap, roger, lluç, sardines, seitons, escamarlans, fins i tot, si ens anem cap amunt, o maires, si ens anem cap avall, i tots dos són igual de bons, no un més bon que l'altre. I, mira, per dir alguna cosa si vols, de cacera, diguéssim, que ja n'hi ha, i que n'hi ha molt. Per tant, estic dient una cosa que no pot menjar, doncs es pot... Ara és època de cabirol, per exemple.
Mira, això que em deies del llobarro, que em feia pensar en com difícil és fer les coses senzilles i que captin, diguéssim, el gust i l'essència, eh? És una cosa, bé, no massa fàcil i que cada vegada valorem més. Sí, Toni Massanés, un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
La Salita, carrer Sèneca, número 12, València.
7 anys després d'obrir el seu restaurant La Salita, la valenciana Begoña Rodrigo va gosar presentar-se a la primera edició de Top Chef i fins i tot guanyar-la. La seva infància, atribulada i fins i tot maltractada en el petit poble de Xirivella, li va servir per fer-se forta davant de totes les adversitats de la vida. Es va posar a treballar des de la primera adolescència en el negoci de la seva mare. Autodidacta a la cuina, tot feia pensar que seria enginyera industrial, fins que va decidir marxar a Holanda el 1996 per viure amb un holandès que més tard es convertiria en el seu marit i amb qui va obrir el seu primer restaurant a València el 2003. Després de treballar i formar-se com a cuinera a diferents hotels d'Amsterdam i de Londres, va decidir tornar a València i obrir un restaurant en un barri una mica apartat del centre de la ciutat. El 2012 es va llançar a l'aventura del concurs televisiu Top Chef, tot i que ja tenia feta la clientela. És cert que això li va donar molta visibilitat, però també va provocar la desconfiança d'una part de la crítica o del món gastronòmic de cara als fenòmens mediàtics i televisius. De fet, jo mateix vaig trigar abans de visitar el seu restaurant. Fins fa poc, el que llegia sobre la cuina de Begoña Rodrigo no arribava a convèncer-me. Tenia la impressió que el personatge s'havia empassat una mica la cuinera. Però darrere del personatge de dona forta i valenta, habituada a defensar-se dels atacs, hi ha una dona amb el seu dubte i inseguretat. En l'aspecte estrictament culinari, que és el que més m'interessa, és cert que va pecar durant uns temps, segons reconeix ella mateixa, d'un cert barroquisme en els seus plats. També és evident que dona molta importància a l'estètica dels emplatats i és coneguda per les seves tiares o corones esquitxades d'herbes i flors, com ara la d'envinagrats i salaons. Però el que vaig descobrir per fi després de la meva visita és el seu inqüestionable talent com a cuinera. Ha deixat de banda, sense renunciar-hi, l'excés d'influència viatgera que podia ofegar el sabor de la terreta i ha sabut equilibrar i barrejar els estils. Els seus aperitius, de nivell d'un restaurant 2 estrelles, barregen gusto de vichyssoise amb un embolcall d'alvocat, amb un nigiri de calamar o una profiterola d'anguila amb matisos de teriyaki. I tornarem a trobar anguila, producte icònic del País Valencià, en una deliciosa versió actualitzada d'un all i pebre i també en un moll llaminer sandwich cruixent de la mateixa anguila amb base de bolets i embotits de Xirivella. Una cuina de vegada canalla, com s'aprecia amb l'ensalada russa d'ostra, o bé l'espatlleta de conill, que s'agafen amb els dits. Es barreja amb propostes d'alta cuina, com ara la minestra, el remenat de verdura crocant amb espardenya que estimula el paladar amb matisos salins, àcids i picants. Però la seva tendència iconoclasta pot tornar a surar amb un eclair de coliflor i xocolata blanca, plat amb el qual torna a demostrar-nos que el classicisme francès, que coneix bé, és interessant també quan se subverteix una mica. I la estrella pa cuando, diu que li treu el son, i no crec que vulgui renunciar al seu eclair de coliflor per complaure cap inspector de la Guia Vermella.
Gràcies, Regol. Mira, jo tinc ganes d'anar a València a tastar aquesta cuina tan meravellosa de la Begoña Rodrigo.
Escolta, doncs jo també m'hi apunto, eh?
Sí, no?
Sí. I la propina, avui ja sabem a qui li toca.
Home, i tant, a la Nicolau.
Jo, quan era petita, deia que de gran volia ser bruixa i fer pocions. De gran, vaig trobar que fer de cuinera s'hi assemblava força i m'anava bé. Ara, no sé si amb fer bones patates fregides i bons estofats en tinc prou. Em sorprèn que dels cuiners esperi que siguem coherents, reflexius, sostenibles, biodegradables, veganos sensibles, que inflamem de contingut ideològic o de discurs la nostra cuina i que oferim experiències. No ho esperem, jo no ho espero, vaja, del corredor d'assegurances, del dentista ni del lampista. Assumeixo que de la mateixa manera que un individu pot ser més o menys llegit, amb independència de la traça que tingui amb el seu ofici, un cuiner, com a individu, pot ser un geni de les guisòfies i els sofregits i no tenir ni idea de per què fa el que fa, fora de voler guanyar-se la vida el millor possible. I no només no passa res, sinó que només faltaria. Que jo he vingut a cuinar unes bones patates, que vostès han vingut a menjar-se unes bones patates. Deia Charles Chaplin, el famós discurs del gran dictador, que pensem molt i sentim massa poc. Ho mirem per on ho mirem, menjar té més a veure amb el baix ventre que amb l'intel·lecte.
Ja tanquem el restaurant Caníbal. La setmana vinent obrim a la mateixa hora, diumenge a la una del migdia. Canviarem alguns plats, però a la cuina serem els mateixos. Josep Maria Campillo, Susana Ortega, Gemma Safont Tria, Sílvia Andrés, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés. Potato chips. How my mouth just drips, potato chips. How my mouth just drips. Crunch, crunch, I don't want no lunch. All I want is potato chips. Potato chips. How my mouth just drips, potato chips. How my mouth just drips. Crunch, crunch, I don't want no lunch. All I want is potato chips. No matter where it is, you'll always find a bag around. Be in a bar, a picnic, even a baseball ground. Potato chips, how my mouth does drip. Potato chips, hold, drip, drip, drip. Crunch, crunch, I don't want no lunch. All I want is potato chips. Bang, bang, bang. Bang, bang, crunchy potato chips, crunch, crunchy, crunchy. A crunch, crunch, crunch. I don't want no lunch. All I want is potato chips. Potato chips, how my mouth does drip. Potato chips, crunchy, 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 crunchy. Don't bring me no lunch. All I want is potato chips. No matter where it is, you'll find a bag around. I could be even in a bar, a picnic, a baseball ground. It doesn't matter. Oh, those potato, potato chips. Potato, potato, a chippy chippo. Crunch, crunch, don't want no lunch. All I want is potato chips.